Avui 30 minuts del matí hem parlat amb Josep Pasqual, l'anòleg de l'hospital. Tornem a, no direm que recuperar un tema que havíem encetat a la primera hora, però en la roda de premsa que va fer el passat divendres el regidor Armand Paco per parlar del ple municipal que té lloc avui dilluns, també van sortir altres temes a partir de les preguntes dels periodistes. Això ens fiquem ara, obrim un bloc en què trobaran les respostes i les consideracions d'Armand Paco, després aquest conveni de cessió d'aquest centre públic d'aquest centre cívic per als veïns de Guimmar, i després encara hem de parlar de la visita del president Ernest Benach, convidat per Esquerra Republicana. Per tant, anem per part. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç. Efectivament, la roda de premsa de presentació dels punts del ple doncs també va servir per abundar una miqueta més en algun dels temes d'actualitat, i aquests temes concretament varen ser tres. Per una banda, l'àrea marina protegida, l'estat de la tramitació de l'àrea marina protegida, que saben està treballant la Fundació Natura i està lligada també en el Consorci dels Colls Mira el Peix. Precisament Armand Paco va anunciar que darrerament s'hi ha afegit el Consell Comarcal del Garraf, també l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes s'hi va afegir fa dos mesos. Per tant, doncs, cada cop més institucions s'afegeixen en aquesta fundació de protecció dels colls. Per altra banda, vàrem preguntar a Armand Paco sobre com quedava el tema de costes després de la reforma de la llei de costes que el govern central doncs ha portat a terme en els darrers mesos. Fa un parell de mesos va sortir la informació sobre que hi havia determinades cessions a les comunitats autònomes respecte de les competències de costes, i per tant doncs com pot afectar això a Sitges. Sí que afectarà, tot i que d'una manera relativa, limitada, perquè el pla d'usos que abans es negociava amb costes amb el Ministeri en Madrid passarà a negociar-se amb la Generalitat, i també les concessions es negociaran amb la Generalitat, però el que no hi ha canvis és en la zona marítimo-terrestre. Per tant, doncs...
no hi ha canvis en allò fonamental.
En allò fonamental. Canses Picnic Club de Mar. I per últim, la tercera... El tercer tema que va tractar va ser els abocaments d'aigua a la platja de Sant Sebastià, que Convergència i Unió va denunciar fa un parell de setmanes. Armand Paco va explicar que es tracta d'abocaments d'aigua de mar, d'aigua salada, que surten d'una reforma d'un pàrquing, d'una reforma d'un soterrani. S'han fet anàlisi per veure si aquesta aigua es pot aprofitar. No es pot aprofitar, tampoc es pot abocar a la xarxa de la depuradora, perquè sembla ser que mataria els microorganismes que hi ha a la depuradora per un excés de salinitat, i per tant doncs directament es va prendre la decisió de que anés fins a baix a mar, fins a la platja de Sant Sebastià. És una aigua que surt bruta perquè doncs està barrejada amb fangs, i que en principi la constructora que està fent el pàrquing d'aquest habitatge d'on els està sortint l'aigua té com a data límit la Setmana Santa, és a dir que per Setmana Santa s'han d'haver acabat aquest abocament d'aigua.
D'acord.
Aquests són els tres temes, com dèiem, que tractava Armand Paco.
Amb els contactes que hem tingut amb la Fundació Acció Natura, que saben que també estan interessats i han treballat en aquesta mateixa direcció, es va tenir ells particularment una entrevista amb algun representant del Ministeri de Pesca. Aleshores ens demanen suport a l'Ajuntament i en aquest cas al Consorci, per veure si entre tots plegats podem aconseguir que el Ministeri aprovi la delimitació d'aquest espai a la zona marítimo-terrestre, no? Evidentment és una competència que en aquest cas no està transferida a la Generalitat de Catalunya, i nosaltres el que hem fet és, per un costat, enviar un dossier del que és el Consorci i les seves actuacions al director general de Costes de Madrid, i properament el que farem és intentar cercar una reunió precisament amb representants del Ministeri de Pesca i Alimentació, em penso que sí. Per tant, si això funciona i va bé, i veu que hi ha no només un ens, una organització no governamental, però que hi ha darrere un ajuntament o ajuntaments i un consorci, esperem que això pugui ser més fàcil. Com a notícia també d'ahir per avui, doncs que sàpiguen que el Consell Comarcal del Garraf també s'hi ha afegit com a membre del Consorci dels Colls i Mira el Peix. Un consorci que va néixer inicialment amb els ajuntaments de Sitges i Vilanova, fa un parell de mesos es va afegir l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ara hem aconseguit l'adhesió del Consell Comarcal del Garraf i confiem i desitgem que properament també l'Ajuntament de Cubelles hi pugui ser present. Al marge de les administracions o de la Generalitat de Catalunya i les diferents conselleries que ja hi són presents en aquest consorci.
Amb això, em sembla recordar que fa un temps es va dir que s'havia hi hauria algun canvi en la llei de costes o en l'aplicació de la legislació de costes. Això ens afectarà d'alguna manera?
Com a conseqüència del procés de transferències que marca l'aprovació de l'Estatut de Catalunya, de les diferents converses que han tingut en diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat, ja s'ha procedit des de fa temps a un seguit de mesures de transferència de competències. Les que fan referència a temes de costes, i a més en entrevista de fa qüestió de 15 dies amb la senyora Rosa Busquets, que és la secretària de la Direcció General de Costes, en aquests moments la Generalitat de Catalunya és competent en tots els temes que afecten a la costa catalana pel que fa referència als plans d'usos de platges i a les concessions administratives. De moment no és competent en temes de la mar territorial i en els anomenats deslindes de la zona marítimo-terrestre. Això què vol dir? Doncs que les negociacions, per exemple, del pla d'usos de platges que nosaltres hem presentat aquesta setmana ja no es tenen amb els representants de la demarcació de costes de Barcelona del Ministeri de Medi Ambient, sinó que es tenen amb representants de la Generalitat de Catalunya. La segona qüestió és que encara per assignar, per dir-ho d'alguna manera, perquè surti el Real Decret, també seran competents en les concessions administratives que hi hagi sobre el domini públic de l'Estat en la comunitat autònoma catalana. Per tant, totes i cadascuna d'aquestes concessions, en quina situació es troben, si tenen autorització, si la deixen de tenir i en quin termini estan, a partir d'ara s'hauran de tenir també amb la Generalitat de Catalunya.
Deies que s'ha presentat unes negociacions de pla d'usos en aquest...
No, s'ha presentat el pla d'usos.
I quines són les novetats del pla d'usos?
Això no tocava avui.
No, si vols, ja que ho has comentat...
No, a veure, a mi m'agradaria... a mi m'agradaria donar-vos més detall del pla d'usos, però jo crec que fent un monogràfic sobre aquesta qüestió. A grans trets, el pla d'usos d'aquest any, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, recull les instal·lacions de temporada que cada estiu trobem a les platges. És a dir, els espais reservats per la col·locació dels tendalls, de les tombones, dels xiringuitos, etcètera, etcètera, això és sempre el mateix, més o menys. L'únic que canvia són les seves dimensions en funció si tens més o menys platja. La segona qüestió del pla d'usos és que a més hem reflectit tots els actes lúdics que s'hi facin a la platja durant la temporada d'estiu, és a dir, des de competicions esportives, actes lúdics, col·locació de tarimes, etcètera, etcètera, no? Això també s'ha de posar perquè hem de fer coneixedor al nou responsable de la costa catalana de les activitats que s'hi fan. I com a novetat, en tot cas, sí que us puc avançar, és que s'ha sol·licitat, per exemple, doncs que les illetes que hi ha a la zona del Terramar, aquestes que serveixen, entre cometes, per protegir-nos dels temporals, es volen també ocupar amb taula i cadira durant la temporada de l'estiu i sobretot per al servei dels banyistes. És a dir, que si algú veu una taula i una cadira i un parasol a sobre d'aquestes illetes, en aquest cas serà perquè algun concessionari dels que hi ha a la platja ha demanat que això també es pugui ocupar. Jo crec que aquesta és, a banda de nodrir doncs, totes i cadascuna de les platges dels serveis que corresponen, de vigilància, de seguretat, de passeres per la gent que té dificultats de mobilitat, etcètera, etcètera, doncs aquestes seran, jo crec, les novetats més destacables.
Comentàveu abans el tema de Sant Sebastià.
Sí, el tema de Sant Sebastià el comento perquè és cert que l'Ajuntament ha rebut escrits, comunicacions, de gent preocupada per l'aigua que surt a la platja. Crec que ja es va fer esment, però ho repetirem per si de cas. La primera qüestió és que aquesta aigua és una aigua que procedeix de l'excavació d'un edifici que s'està construint, d'una obra nova que s'està fent al carrer Garraf. Que aquesta aigua surt com a conseqüència de que aquest edifici de diferents vivendes ha de suportar un aparcament soterrani. I per tant estem molt a prop del mar i era d'esperar que quan es comencés a excavar el terreny doncs, poguessin trobar la intrusió del mar en el subsol. I això és el que ha passat de la mateixa manera que ens va passar a l'Avinguda Sofia quan vam executar l'aparcament. Aleshores, aquesta aigua es va fer en el començament de l'obra un primer anàlisi i es va veure que tenia un alt contingut en clorurs, és a dir, en sal. Per tant, els serveis tècnics van recomanar que aquesta aigua, que lògicament apareix com a conseqüència de l'excavació, s'havia d'eliminar, perquè si no és impossible procedir a fer el forat de l'aparcament soterrani, i s'havia de tirar en algun lloc que no fes mal. I per què dic que no fes mal? No es pot, diguem-ne, entubar aquesta aigua al servei o a la xarxa de claveguera, perquè això provocaria greus problemes a la planta depuradora que tenim a cavall entre Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova. Per què? Perquè la concentració de sal és suficientment elevada com per matar els microorganismes que fan la funció de menjar-se, per dir-ho molt gràficament, la matèria orgànica de les aigües fecals que arriben a la depuradora. Per tant, aquesta aigua s'ha de conduir al mar. La manera de fer-ho, com vostès han pogut comprovar, és tirar un parell de tuberies de polietilè al llarg del carrer fins al primer invernal, que a més tenen sortida directa al mar. Per això vostès veuen un cabal d'aigua constant. Aquest cabal d'aigua constant és obligat perquè la intrusió del mar és constant també en aquest subsol i per tant s'ha de treure l'aigua per poder continuar excavant fins a arribar al límit. Nosaltres, a més, per tranquil·litat de la gent, si vostès s'hi acosten al petit jardinet que hi ha al costat dels tubos on estan a l'invernal, hem col·locat un rètol informatiu prou gran en el qual s'hi fa una breu explicació d'on ve aquesta aigua i per què es llença al mar. La tercera qüestió és que nosaltres no hem deixat de fer anàlisis a veure si aquesta aigua podria ser utilitzada en algun moment o no, i malauradament els anàlisis ens confirmen que la concentració de sal cada vegada és més gran. No va minvant. Per tant, és del tot aconsellable poder-se utilitzar, per descomptat pel consum humà, però també per descomptat pel rec de qualsevol espai públic, zona verda o jardí. Per tant, la qüestió és que aquesta aigua, a més en aquests moments barrejada en sorres, en llims, per això té aquesta turbidesa, el que hem de fer és dipositar-la en el mar.
Quan deixarà de sortir?
No, l'obra, exacte, quan acabi l'obra de col·locació de la llosa de la planta soterrània, automàticament aquesta aigua deixarà de sortir i es recuperarà al nivell freàtic com havia estat fins abans de l'excavació. Jo, lògicament, l'empresa ja sap que nosaltres la Setmana Santa és la data límit, perquè el que volem fer és tenir les platges en condicions per si ve el bon temps, i està treballant intensament doncs, per coronar els treballs de col·locació de la llosa en la part del sòl de l'aparcament, igual que l'Avinguda Sofia, perquè aquesta aigua deixi de sortir.
Per tant, aquesta aigua no afectarà els anàlisis de qualitat de l'aigua?
No, mireu, nosaltres diguem-ne que aquesta aigua que surt barrejada amb terra, en llims, és el procés natural de regeneració de les platges quan abans no hi havia espigons i l'aigua baixava pels rius. És a dir, l'aportació, o una part de l'aportació de les sorres a les platges venia precisament dels rius. I lògicament el pas del temps ha interromput aquest trànsit, primer perquè els rius no baixen amb l'aigua i no arrosseguen la terra doncs, que abans ho feien, i segona perquè no hem anat col·locant barreres al llarg de la costa, és a dir, la construcció d'espigons, la construcció de ports esportius fa que aquest trànsit es vagi minvant i per tant algunes platges la sorra desaparegui i en d'altres se'n creï molta. És aigua de mar barrejada amb terra. Per tant, el lloc més adequat per dipositar-la és precisament la mar. I a més, és una aigua que no passa per sobre d'un carrer que pugui estar brut, que pugui tenir taques d'oli, sinó que surt directament del subsol. I ja li hem dit, no es pot recuperar. Fins i tot havíem pensat, i aquí hi ha un informe dels serveis tècnics, si era possible doncs, fer un procés d'osmosi per treure-li la sal. Però la construcció d'una planta d'osmosi per treure-li la sal era tan costosa que no paga la pena el cabal que nosaltres estem traient, que és aproximadament d'uns 200 metres cúbics, per justificar una inversió d'intentar aprofitar aquesta aigua.
una explicació sobre aquesta aigua de l'obra del carrer Garraf. Ens la va deixar també l'alcalde de Sitges, Jordi Baiget, una explicació més o menys en els mateixos termes. Passem pàgina, són altres qüestions col·laterals que va comentar Armand Paco, a part de la roda de premsa sobre el ple d'avui. I tenim encara dos temes més, un que és aquest conveni de cessió d'ús d'un nou local, d'un nou edifici, d'un casal, per dir-ho així, per la gent de Quim Mar.
Efectivament, una definida com a vella reivindicació de l'associació de veïns.
Em permetran una cosa i dir la gent de Quim Mar, els veïns de Quim Mar, perdonin, que això de la gent així dit en genèric queda una cosa horrorosa. Els veïns de Quim Mar que tindran un nou casal per ells.
Efectivament, un casal situat al passeig Margalló número 17 de Quim Mar, perquè se'n facin una idea, entrant a Quim Mar com qui vol pujar la creu de Sant Isidre,
sí.
Doncs just davant on comença aquell carrer que fa la corba i la pujada i això, doncs just davant, a mà esquerra, doncs està ara aquest centre. Per tant, doncs aproximadament uns 200 metres o 200-300 metres d'on hi ha la pista de bàsquet, molt a prop de l'entrada de la urbanització. Un edifici de 400 metres quadrats amb planta baixa més un pis que tindrà, per una banda, està previst que tingui una part comercial a la part baixa. Bàsicament, doncs, es buscarà algun explotador d'un servei de bar a la planta baixa, i aleshores sales, o una sala o diverses sales a la primera planta, per poder desenvolupar des de reunions de veïns, de l'associació de veïns, etc., fins a també alguna activitat esportiva que es pugui també organitzar en aquell lloc. A més, doncs, el fet que en el futur, on hi ha les pistes de bàsquet de l'entrada de Quim Mar, també hi vagi una nova escola, doncs farà que hi hagi dos equipaments públics propers a la zona de l'entrada de Quim Mar. Això és el que comentava el regidor Armand Paco, doncs, a l'entorn d'aquest conveni de cessió que han fet l'empresa constructora
Ameret i Nieper, Llorenç Reixac i Gregori Massó. O sigui, s'està construint aquest centre cívic.
Bé, està gairebé acabat.
Gairebé acabat, eh?
Estan a punt d'entregar-lo. De fet, van entregar les claus físicament doncs, dijous passat, quan es va portar a terme la roda de premsa. Era part del conveni, doncs, que entre l'Ajuntament i aquesta empresa, doncs, perquè aquesta empresa és promotora de diversos habitatges a la zona, doncs, també ha construït aquest centre cívic. Escoltem Armand Paco.
Avui procedim, després de, jo diria que d'una profitosa trobada amb l'empresa Ameret Nieper, representada en aquest cas pel senyor Llorenç Reixac, a la signatura de la cessió d'un local en destí a ús cívic al passeig del Margalló número 17 de Quim Mar. Aquesta ha estat una vella, antiga reivindicació per part dels veïns de la zona, en el qual van manifestar ja fa bastant de temps la necessitat de disposar d'unes instal·lacions, primer per ser un punt de trobada entre els representants del barri i la resta de veïns, i segona per poder dinamitzar aquell barri. Ja no vull parlar d'urbanització, i per tant creiem adequat que poguéssim trobar un espai en el que s'hi pogués fer activitat, no? Al marge de les reunions que pugui mantenir l'associació de veïns del barri de Quim Mar, insisteixo. Fruit d'això és un conveni urbanístic que es va signar l'any 2005, en el qual en aquella zona, el passeig Margalló 17, es preveu per un costat una part de la planta baixa destinada a ús comercial i una altra part destinada a un centre cívic. Després de diverses modificacions del projecte, en el qual nosaltres teníem aquest centre cívic en una primera planta, van considerar adient, doncs, separar el que seria l'ús estrictament social de la resta dels usos comercials i residencials. I al final ho vam aconseguir. En definitiva, estem parlant d'un local de gairebé 400 metres quadrats, distribuïts en planta baixa, planta primera i àtic o terrassa o coberta, i per tant que en aquests moments jo crec que reuneix unes condicions totalment adequades perquè en els propers mesos es pugui acabar de condicionar. Tingueu en compte que en aquest cas el senyor Reixac el que fa lliurament és del local. Ara l'Ajuntament està procedint a la legalització de les instal·lacions i la finalització de les mateixes, i esperem que abans de l'estiu això ja pugui ser una realitat amb els veïns, no? Una realitat, a més, que si tenen oportunitat de visitar, contempla un pati molt generós, per tant no només es pot fer un ús interior del local, sinó també del seu exterior, i a més tot allò envoltat d'un nou conjunt residencial. Per tant, aquesta vella reivindicació, insisteixo, avui es porta a terme. L'Ajuntament ja disposa d'un local pels veïns de Quimar i per qualsevol veí de Sitges, per descomptat, de la qual cosa ens sentim molt orgullosos, i reitero una vegada més l'agraïment i l'esforç que em consta que el senyor Joan Reixac ha posat en que això pugui ser una realitat.
Han escoltat Armán Paco en l'acte, com els dèiem, de signatura del conveni per la cessió d'ús del centre cívic de Quimmar, l'acte amb el qual també hi era present Llorenç Reixac, un dels representants d'aquesta societat, Emeret Nieper.
Efectivament, Llorenç Reixac que va doncs, mostrar la seva satisfacció pel fet de poder arribar en el final del camí de la construcció d'aquest centre cívic que ha impulsat l'empresa, doncs, vinculat també a la construcció d'una sèrie d'habitatges. Escoltem-lo.
Jo, per part de la promotora, doncs que, bueno, que ha estat un... Penso que és un camí a seguir, no?, que els promotors immobiliaris i els ajuntaments anem tots en una mateixa direcció, no es barallant-se, i penso que doncs, és un acord molt profitós pel poble de Sitges, per la qual cosa jo, com a integrant d'aquest poble, també em sento content. I per altra banda, doncs, per nosaltres, sense haver variat ni cap paràmetre de constructiu, no? Vull dir, no s'ha construït ni un metro de més, però sí que s'ha fet unes cases que queden millor, repeteixo, sense variar cap paràmetre, i per tant, a mi que les cases quedin millor m'interessa perquè es ven, que es facin barris macos amb serveis m'interessa perquè es ven, i si a part doncs, tot això també el poble de Sitges s'ho va beneficiar, doncs, com a sitgetà, encantat, i que en puguem fer molts més.